I aquesta sintonia vol dir que és hora de parlar de cultura aquí a Ràdio Sabadell. Ho fem al Beni Bidivici, un espai coordinat per la Montse Barderi. Bon dia, Montse.
Bon dia, Pere, com estàs?
Molt bé, avui dia especial, veig.
Sempre és especial. Quin dia amb nosaltres no ha estat especial? Digues un de sol
ja.
I et convido tres cafès.
Esgotador, això, però això sí, cada dia és especial. Com sempre, acompanyada del regidor de Cultura, Carles de la Rosa. Bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
I de l'artista Ramiro Fernández. Bon dia, Ramiro.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Bé, avui amb un tema fàcil avui de respondre, que és si hem d'anar a veure les pel·lis al cinema.
Exacte. T'agradaria, no?, la metafísica del cinema metaliterari comparat, no? Sí, que és les preguntes que fem sempre, però no, avui hem baixat una mica a la qüestió pràctica, perquè la vida també es defineix amb els gestos que fem cada dia.
Per tant, la resposta és que sí?
La resposta és que sí i ja s'ha acabat el programa.
No.
Fals davant, no?
Sí. Anem a saludar el convidat, que em sembla que ell ho té clar.
La cadira sorpresa.
Que és el Miquel Gratacós, el responsable dels cinemes Imperial i Es Macià. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
Avui divendres, normalment et sentim els dijous, amb les estrenes de la setmana. Avui vens un divendres, en aquest espai una mica diferent. On parlem de cultura d'una forma més distesa, també de creació, tot plegat. Què has de dir tu? Ja t'he sentit que deia sí, sí.
Sí, sí, no hi ha dubte, és a dir, com a dir la Montse, ja podem tancar, és a dir, podem posar música i anar-nos a casa. Entenc que no és un debat, però des del meu punt de vista, evidentment, les pel·lícules s'han de veure al cinema, sens dubte.
Per què?
Perquè el cinema no només... És a dir, els directors de cinema, els que fan pel·lícules de cinema, les fan per veure en el cinema, per veure en una sala, per veure en un entorn. Les graven a nivell d'imatge, a nivell de so, a nivell d'interpretació. Tot està pensat per veure en una pantalla gran. Tu a casa pots veure una pel·lícula. Pots veure el teu telèfon, el teu iPad o el teu ordinador, però el cine només es pot veure al cine. I és incontestable, perquè està pensat per això i perquè, des del meu punt de vista i crec que des de molta gent, anar al cinema no és només anar a veure una pel·lícula, sinó és anar és un acte social. És un acte social, ho comentàvem amb en Carles. És sortir de casa, veure't amb els amics, amb familiars, reunir-te, disfrutar de la pel·lícula, que t'absorbeixi, que t'abdueixi a l'entorn, que et transporti, si és una comèdia, una pel·lícula vista al cinema, més gent, rius més, si és una pel·lícula de por, més gent, tens més por, perquè això s'encomana, d'una persona a l'altra encara que no ens coneguem, i això fa que gaudeixis molt més de la pel·lícula.
Què us ha semblat?
Sí, home, tens tota la raó, i a més de tot això... És una experiència estètica, i com a tota experiència estètica demana sempre, diríem, un estat d'esperit preparat per rebre-la. Llavors el cine és el lloc ideal, perquè en el fons vindria a ser com un temple.
Exacte.
És el lloc on es donen les condicions perfectes perquè l'esperit es reculli, no es distregui amb altres coses i es pugui, diríem, dedicar durant un temps determinat sense distraccions a tot allò amb concentració. Llavors, és clar, si vols que una obra de gran qualitat t'arribi i tu li dediquis el temps, necessita unes condicions. És com si una exposició penjéssim els quadres pel carrer en els arbres i, en canvi, els posem en unes parets ben il·luminades, amb els colors adequats. És clar, es rep l'obra d'una altra manera.
Cada expressió artística, sí. Si entrem en el debat d'art, del setè art, com és el cinema, té el seu espai, té el seu venue concret, sí. El que deies, és una exposició es veu en una galeria d'art, una òpera es veu en un teatre.
Un llibre ben editat, que amb el Montse sempre en parlem, amb un paper adequat, amb una bona tipografia, és diferent que llegir amb un iPad, que no trobes la pàgina per tornar enrere. Totes aquelles coses tan pesades. És clar, cada cosa demana, diríem, un ritual. És com una mena de preparació perquè les coses arribin bé.
La tecnologia i els temps moderns ens han donat l'opció de veure-ho amb altres entorns, però cada un té el seu el seu espai.
Jo ara sempre m'imagino veure una obra que t'agradi moltíssim. Per exemple, posem el cas del Gato Pardo, que és una obra que demana una qualitat d'imatge molt bona perquè és preciosíssima, un guió tot, que te'l miris a casa mentrestant et truca el telèfon, mentrestant que estens a la cuina una cosa, no, és impossible. Allò demana
una dedicació, dedicar-li sí. dues hores, o depèn de la pel·lícula, tres hores i mitja, com el Brutalist ara últimament, i que cada vegada ens posen pel·lícules, ens ho posen més complicat, que amb aquesta inclús hem fet un descans, no? És una pel·lícula que porta un intermig a la pel·lícula, minut, cent i escaig. I a casa, o en un altre entorn, bueno, tens altres distraccions. Jo conec gent que diu... és que he tardat 3 dies en veure la pel·lícula. Diu, ni l'has disfrutat, ni t'ha agradat, ni l'has gaudit, no?
Clar. Carles?
Doncs la veritat és que estic totalment d'acord, i sobretot la manera com ho ha resumit també en Ramiro, no? El tema de que és aquest espai una mica de temple on hi ha el ritual, que això ens passa. Que és veritat que podem fer servir espais convencionals i no convencionals, però el que sí que és veritat és el que és necessària, la concentració, el recolliment, el silenci, l'actitud, la predisposició i la sensació aquesta de dissociació, de que ara jo seguiré aquí i miraré a unes altres persones que faran X cosa i que em transformaran l'atmosfera, em transportaran a un altre lloc, no? I això és el més similar també al ritual propi del teatre.
Sí.
Que quan veus bon cinema anar al cinema, a vegades em pots arribar a veure-te'n oblidar que no estan en viu davant teu, no? Que allò està passant enregistrat i que després Woody Allen ja va fer una pel·lícula al respecte de què passaria si els personatges poguessin sortir de la pantalla, no? I és veritat que a vegades hi ha aquesta sensació de que estàs absolutament abduït. I a casa, lamentablement, doncs, telèfons, escrolejar, despistar-te, aquí l'atenció, ja fins i tot d'atenció en tenim tots al final.
La qualitat de la imatge, sobretot, de la qualitat del so. Podem tenir
pantalles de 93 polzades, si vols, però no és el mateix.
No, una de les coses úniques que podem trobar en el cinema a l'hora de veure cine és l'entorn. Des del punt de vista dels empresaris o de les persones que tenim cinema, el que anem a buscar és oferir la millor qualitat, i en el cine la mida importa. És a dir, la mida de la pantalla, la mida de la butaca, l'espai que trobes, a la qualitat del so. Intentem donar, i crec que ho estem aconseguint, un entorn que no es pugui reproduir en un altre lloc per donar les millors característiques i els millors espai per poder gaudir del cinema.
La comoditat
tenim,
també.
Tenim una trucada.
Exacte, la Montse aquí
com una lleona.
Ha frenat.
Com una lleona.
Com sempre tenim una trucada, avui amb l'escriptora Empar Moliner. Bon dia, Empar.
Bon dia.
Ara.
Què tal? Hola, Verdeni.
Què fa?
Verdeni. Què tal?
Ets de por, eh?
No, com que estem parlant per la ràdio, no ens hem d'insultar d'aquella manera que ho fem
sí,
sempre.
Sí, podem fer-ho, eh? Sí, no hi ha problema, estem a casa, puta.
Però comença tu, guarra.
És divendres, es nota. El cuerpo lo sabe.
Tu tens cinema allà on vius, a Can Pudony dels
no,
Pollastres?
No, i tant que no. No,
i com t'ho fas no per anar al cinema? A veure...
Vaig a la capital.
A Barcelona, amb taxi.
Sí, senyora.
Perquè estàs aprenent a conduir.
No, amb taxi no, perquè m'arruïnaria...
Amb tren?
No, però m'estic traient el carnet de conduir, Verderi.
Però tu saps que no ho aconseguirem, això d'anar per l'autopista amb els camions per l'AP7.
No, amb l'autopista no ho farem mai. No. Nena, és que ara jo ara ho veig, això. Ara penso l'examen de conduir el cotxe. Allò que et diguin... Canviï de sentit.
Hòstia, de sentit de la vida, direu.
No puc.
Quin perill que deu ser, en part, tu conduint.
És molt divertida.
No ho he fet mai a la vida.
Tu seràs de les que et poses per l'autopista contra direcció, eh?
Correcte. Jo crec que quan m'examini, que serà a Manresa, la Joset serem portada perquè s'emparé contra un arbre.
Crec molt en tu.
Senyora de ment s'estampa.
Senyora de ment enorme, gràcies. De ment enorme s'estampa. Vinga, doncs què dius del cinema? Ens t'agrada anar al cinema? Creus que és el lloc
molt,
on s'ha de veure?
A mi m'agrada molt anar al cinema. Sí. I tu dius, és el lloc on s'ha de veure. Ostres, ara mateix com que ningú va al cinema, doncs hi ha les pel·lícules, les sèries, tothom les veu amb el telèfon mòbil. D'alguna manera això està canviant arguments narratius, perquè procuren no posar paisatges planos llarguis, o sigui, planos molt panoràmics, sinó que fan primers planos, perquè s'imaginen que un senyor ho està mirant al metro amb auriculars, i és clar, ha de veure... Això és així, eh?
Això és així. Ho dius pel cinema, per exemple, que ja està pensat per estrenar-se directament a Netflix o...
Exactament. De la mateixa manera, a Netflix, o sigui, els guions de les sèries de Netflix, per exemple, no? Estan pensats... perquè, o sigui, us en recordeu, per exemple, quan, jo què sé, imaginem, sèries com Plats Bruts, Els Roper, sí, etc., que eren de comèdia i tenien un tall de publicitat i el guionista estava obligat a que s'acabés en punta perquè volguessis seguir després dels anuncis, no? Que no et podia saltar, no? Va, doncs ara l'obligació dels guionistes és una altra, posar temps morts. Per exemple, o algú que condueix, algú que talla verdura... O sigui, una escena en què ja veus que no està passant res important per l'argument. I per què ho fan? Perquè saben que en aquell moment l'espectador aprofitarà per mirar el mòbil.
Ostres!
O sigui, és a dir, que els arguments... És a dir, és així.
Sí,
és
sí,
així.
Sí, sí.
I també diuen que fan arguments també, o pel·lis molt repetitives, que ja saps tot el cliché i com sí, anirà tot, justament perquè tu puguis fer-ho mentre cuines, mentre plegues la roba, que no hi està molta exigència intel·lectual. Que és
mare
fora, això,
també. Però això és terrible, perquè baixem el nivell moltíssim per adequar-ho als usos. Hauríem de mantenir-nos fidel a l'esperit del cinema i a l'exigència, no? És com si tu ara t'obliguessin a fer llibres tontos a més no pugui perquè la gent pugui, no? Pugui fer mil coses
mentre
llegeix.
Com que el llibre és l'única peça artística que no et permet, no pots estar llegint amb el mòbil al costat, doncs és en aquests moments la més complicada. És a dir, qui llegeix i qui no llegeix, tu li veus a la cara. Qui llegeix i no llegeix, habitualment, ficció. Vull dir, eh? No vull dir llegir unes coses al telèfon. Dic qui està a dins d'una novel·la o a dins d'un llibre de relats. Tu li veus a la cara, són més intel·ligents, tenen una altra mirada, linken més, o sigui, perquè és
són
molt
més
complicat.
Guapos.
Dit això,
són
més guapos. Són més guapos. És molt veritat.
És veritat,
mirada,
és total.
És veritat.
Escolta, estàs a punt d'entrar a la Melero ara? T'estem agafant en mal moment?
No, em toca.
Ai, que
bé. Escolta una cosa, doncs, parlant de cine, l'altre dia... Per xurro, estava jo a casa i hi havia el Netflix d'aquests engegats, que sigui, i comença com Faldas y a lo loco.
Ah.
Hòstia, no vaig poder parar, però quina meravella, però no vaig poder parar. I, ostres, tots els diàlegs, tota la història, o sigui, com tracten tota la llei seca. És extraordinàriament moderna la pel·lícula. Em vaig quedar tota l'estona a l'orquestra, els músics mal pagats, ostres, té tantes coses, tota la broma...
I al final queer, no? I al final queer, ningú és perfecte. Soc un home, ningú és perfecte.
Bueno, i que tota l'estona penses que a més l'actor fa molt bé. Aquest personatge, aquest ningú és perfecte, és a dir, quan ell veu aquesta aparent dona el primer cop, ja intueix la seva veritable sexualitat o no, quan li agafa el turmell. És superinteressant de saber. A més, l'actor fa molt bé d'una manera molt ambigua, està molt bé.
Quin gust escoltar-te.
Oh, quin plaer!
Doncs al cinema també, amb el cineclub i tal, també fan revisions de grans clàssics, no,
sí,
Miquel?
Sí, hi ha tota una generació que no ha vist aquestes pel·lícules i que els hi parles de pel·lícules, ja no dic en blanc i negre, no? Pel·lícules dels anys 90, que ja et parlen de... Bueno, això és una pel·lícula del segle passat, ja no t'ho plantegen, no s'ho plantegen.
No volen, no
però,
volen.
Però per sort encara hi ha gent que o una de dues o el vol tornar a veure o la vol veure en pantalla gran, que sempre és un plaer, o doncs gent que té inquietuds i que vol descobrir què es va fer al passat.
Empar, moltes gràcies per haver participat
Empar.
Avui amb nosaltres.
A tu.
Petó molt fort.
Adéu.
Amb tot això que dius de les reposicions, jo me'n recordo quan jo estudiava que hi havia a Barcelona el Cine Spring, que ens va, anàvem a veure tot el Fast Binder, vam veure tot el cine que s'havia fet al segle XX.
Però és que hi ha una quantitat de cinema que jo crec que les noves generacions no...
Però jo em pregunto, com és possible, si t'agrada el cine, no voler conèixer tot el que s'ha fet abans, això... És una cosa aberrant.
Bueno, per lo que dèiem, perquè les inquietuds de les noves generacions poder són unes altres, o el tema de la capacitat d'atenció, és a dir, estar 2 hores en un lloc veient una sola cosa en comptes d'estar 2 hores veient 400 coses diferents de 20 segons, doncs... No sé si és un problema de costums, evidentment les xarxes en aquest sentit han fet molt de mal, però jo crec que no que s'hagi de recuperar, sinó que s'ha de mantenir. No s'ha perdut, s'ha de mantenir. Sempre... i s'ha de transmetre aquesta...
Però és això que dius, és transmissió.
S'ha de transmetre aquesta necessitat o aquesta... inquietud per voler veure altres coses i voler... veure el que una persona ha volgut explicar amb una pantalla, amb unes imatges, amb uns actors, i voler-ho fer, tenir inquietud.
Clar. Jo crec que sempre hi seran les dues coses a la vegada, perquè sempre hi ha, com amb totes les coses, hi ha com uns diferents nivells, no? Hi han de conviure. Per exemple, ara tenim l'Albert Serra, que és un director de cine fenomenal, que quan fa unes pel·lícules demanen gran pantalla, perquè la qualitat d'imatge és fabulosa.
Ara s'estrena aquesta pel·lícula que va triomfar a Cannes.
Aquesta dels toros.
Dels toros, dels toreros. I precisament l'Albert Serra ja diu el cinema és un dels llocs on tu pagues perquè et segrestin durant 2 hores.
A veure, què ben dit.
I em sembla una frase genial. És a dir, tu pagues i acceptes que et segrestin i ho acceptes, que estaràs tancat allà i pagues per això. I surts content, que és el més d'això, és que surts satisfet de que t'hagin segrestat.
El Serra parla molt bé de cine sempre, tot el que diu és sempre interessant, i a la vegada
clar,
és
té un punt de
incòmode,
vista,
però bo.
Té un punt de vista molt particular, és veí de Banyoles, la meva família és de Banyoles, i la nostra, el cine va començar, nosaltres vam començar a Banyoles, i és bueno, té un... que sorprenentment triomfa molt a França, és a dir, Albert Serra en aquest sentit, és a dir, a França té un reconeixement, té un nom i triomfa a tots els festivals, després a l'hora del cinema comercial, per dir-ho de manera, aquí també té un renom, però no estem parlant dels Vengadores, això no vol dir que el seu cine no sigui bo, és un cine molt particular, però que s'ha de veure en cine, perquè és cine.
Clar. Sí, sí.
L'Empar Moler ha dit que ningú va al cinema, i tu feies cara, Miquel.
Sí, aviam...
La gent sí que hi va menys que abans, però sí que hi va.
Sí, està clar que per sort, més aviat per desgràcia, hi ha hagut un canvi d'hàbits, hi ha hagut un això, però el cinema segueix allà i seguim tinguent molts clients fidels, i nous clients, sobretot, que és el que més ens il·lusiona, és veure clients nous, sobretot gent jove, pares que porten els seus fills a veure pel·lícules al cinema i veure la felicitat i l'alegria amb la que surten de la sala després de veure una pel·lícula, ja sigui El rei León, ja sigui de pel·lícula de Disney, o sigui El Flow, una pel·lícula de dibuixos animats sense diàleg, no? Que surten il·lusionats, i només d'entrar la cara d'un nen quan entra al cinema per primera vegada i veure una pantalla de 12 metres amb unes imatges que es mouen és, amb uns ulls com plats,
és fabulós,
és fabulós, sí, és fabulós. I veure que està allà i diu, és que no sé si aguantarà i tal, un nen em diuen, és que és la primera vegada que ve al cine i no sé si aguantarà. Aguantarà, no sé que sigui algun d'això, però, però els nens aguanten i es queden embobats.
I després te'n recordes quan et fas gran, aquesta la vaig veure al cine, bueno, això que es comenta, aquesta imaginari, una de les primeres, te'n recordes al cine, quin era?
La primera pel·lícula, jo mateix, de les primeres pel·lícules que vaig veure al cine, em va portar el meu pare i em va portar a veure una pel·lícula dels germans Marx que feien a l'Atenes, a l'ABC a Barcelona. Jo em vaig partir la caixa, jo vaig riure moltíssim amb aquella pel·lícula i veure-ho amb Los Hermanos Max en el Oeste. El Mas Madera el tinc gravat aquí.
És l'experiència és molt més intensa si ho has vist en el cine, suposo. I ara que tots hi han tancat tants i tants cines els últims anys, et dones compte quan ho veus perillar de lo important que és que hi siguin, eh?
El problema, nosaltres hem, ja dic, fa molts anys que ens dediquem al cine i hem obert cines, hem tancat cines, del meu avi, del meu besavi ja no en queda cap, del meu avi ja no en queda cap, i els que m'obríem el meu pare. I en aquest sentit, quan tanques un cine, evidentment et fa dol, perquè primer tanques un negoci, perquè el cine amb petites poblacions on tenia, havia arribat a haver-hi 7 o 8, com pugui ser Banyoles, que hi havia 5 sales de cinema, la gent quan tanques diu: ostres, ara heu tancat el cine i ara què farem? Si haguéssiu vingut quan estava obert, ara no estaríem en aquestes circumstàncies. Hem de ser molt conscients de, i sobretot aquí, en el cas de Sabadell, del que tenim, de la sort que tenim aquí a Sabadell de tenir dos sales de cinema, dos complexes de cinema al centre de la ciutat. L'Imperial i l'Eix Macià, dos punts de la ciutat que cobreixen totes les necessitats. Sabadell és una de les poques poblacions on queda cine al centre de la ciutat. Yep. És a dir, fins i tot a Barcelona fa poc es va tancar el Comèdia, un cine mític al Passeig de Gràcia amb Gran Via. Quasi no queden cines al centre de la ciutat. Barcelona, Madrid, evidentment, són ciutats, grans ciutats del país, però capitals de comarca que tinguin cine al centre de la ciutat, és que no en queden. No en queden. Sabadell té 11 sales a la Rambla i això és un patrimoni que no ens podem deixar perdre.
Hi ha prou públic per tenir dos cinemes a Sabadell?
Sí. Sabadell té una població suficientment important com perquè tenir dos cines, i a més són dos cines amb dos públics diferents, amb per característiques diferents, i ho veus claríssimament amb les pel·lícules que funcionen amb un costat i l'altre, tot i que fem una programació, intentem que sigui el màxim variada possible i poder contentar a tothom. Però el que tenim a Sabadell és, no es pot deixar perdre. I
jo vull dir que m'ha canviat la vida, això, perquè jo vivia al carrer del Sol i teníem l'Euterpa, que ja no hi és, els cinemes de les Planes, també,
multisales,
els cinears que donaven a la Rambla.
L'actualitat és...
I també va sortir, clar, tots, no? I què em passava? Doncs que a casa meva, al centre, no hi havia molts parcs en aquell moment, no hi havia... I, en canvi, donar-te 125 pessetes per anar al cinema amb 6 o 7 anys, podia veure 11 o 15 pel·lícules setmanals com una nena de 7 o 8 anys fins als 18. I això et dona un patrimoni cultural impressionant. Veure grans obres mestres sense saber-ho, perquè el problema de les plataformes és que lo més tonto és lo més vist, no? La Besitos en Los Ángeles, no? Xorrades en... No? I al final anaves a veure un cicle de cinema del Woody Allen, anaves a veure a l'Ingmar Bergman, anaves a veure grans obres que creaven en tu un pòsit cultural, que després la millor manera de saber d'alguna cosa és veure-ho molt, com veure molts quadres, llegir molt, és la millor manera de tornar-te especialista, no fer un màster, que ara tot es paga amb màsters, no? 3.000 euros amb un màster, no has de llegir res, no sé què, donen... No. Insisteix en anar a veure cinema, agafaràs un criteri estètic i et trobaràs amb la cosa tan bonica que després aniràs a Netflix, Besitos en Vegas, i no la suportaràs.
No aguantaràs
la xorrada, la tonteria que és, no?
Sí, hi ha diferents vessants, com en totes les arts, no? Tu pots anar... Tu parlaves ara de clàssics, d'obres d'art, d'obres mestres...
De tot, veia? Perquè
sí,
ho veia tot. Tot.
Una de les grandeses del cinema és que hi ha des de cine més, més artístic, més intel·lectual, més experimental, fins a cinema simplement i pur d'entreteniment. Els Besitos en Los Ángeles, que tu dius... pot ser una cosa vista a Netflix, pot ser una altra vista en una sala de cinema.
Sí,
la mateixa pel·lícula. No entrarem en la qualitat estètica, artística o interpretativa, però té objectius diferents, té finalitats diferents, que poder per una persona és una cagada, és una merda de pel·lícula, per una altra persona és, no, és que jo, mira, me'n vaig amb la meva parella, em vaig al cine, estic a d'això, estem una estona junts i ens entretenim. I després pot provocar després un diàleg, pot una controvèrsia o no. O simplement han anat a passar 2 hores,
sí,
i han disfrutat, però, perquè hi ha làsers,
però
perquè hi ha tiros...
hi ha coses molt comercials d'una gran qualitat, com Les Puentes de Madison, del Clint Eastwood. Era una pel·lícula que va arribar a tothom i a la vegada tenia qualitat. O sigui, la dicotomia entre tonteria molt popular o cosa molt minoritària, no hi crec. Crec que es pot fer coses d'una gran vessant popular i que mantinguin la seva estructura de qualitat. Hi ha moltíssimes coses que es fan de molta qualitat, que arriba a molta gent. No, no hi ha allò de dir quan més popular, pitjor. Però sí que hi ha productes que, una mica entrant en aquesta línia de que la gent fa moltes més coses, que deia l'Empar, es fan... tenen una estructura, allò que en diuen en estètica, resultant, la mateixa fórmula, i dius, què porta això a les 1001 pel·lícules del tio corrent fins a l'aeroport perquè la noia no se'n vagi, no? Que ja ho han vist 1000 vegades. Què porta? Res, no és un nou producte, no?
L'avantatge que ens ha donat el canvi d'estructura dels cinemes, i abans teníem una sala, i tornaves al cinema, i anaves al cinema a veure què feien. És a dir, què fan? Doncs pues vaig al cine. Sí. Què fan? M'és igual, vaig al cine.
Sí, això és curiós,
i anàvem a lo que feixin.
Ara, amb les multisales, jo puc anar al cine, dic, me'n vaig al cine, i quan vaig al cine, diu, què veig? Què veig? O vaig amb una idea fixa de que vaig a veure aquesta pel·lícula perquè n'he sentit a parlar, o perquè m'han dit molt caminar, o perquè hi ha tiros i làsers, o vaig al cine perquè vull anar al cine, i quan estic allà em planto i miro, tinc 11 sales, més 9 sales a l'Eix Macià, tinc 20 sales a Sabadell per escollir, de les quals poder tindré...
A la carta.
Tindré 20 pel·lícules. És un Netflix, el que passa que t'has de prendre la molèstia de sortir de casa, de fer aquest exercici de sortir de casa, de quedar amb un amic, amb la nòvia, amb la parella o sol, i anar allà a decidir, o pots decidir casa perquè ens ho permeten, però pots plantar-te al cine i tindràs una gran varietat de pel·lícules per veure.
Va, anem a les 10 recomanacions del regidor per acabar la secció d'avui.
Prometo no afegir-ne 3 més.
10, avui les comptaré, perquè em sembla que aquí fem una mica 10 més 2, 10 més 3.
Sí,
no té oferta. Ho fan 3 setmanes, diguéssim, aquesta vegada. A part, evidentment, de recomanar que es vagi al cinema a veure les pel·lícules, que això crec que és molt important, i jo que tinc fills...
Digue'ns 3 que diries que no ens podem perdre.
Que no ens podem perdre, mira, Brutalist.
Brutalist.
Que tot i ser 3 hores 40 és una gran pel·lícula, en la qual, si no fos perquè hi ha un intermig, un descans, que et paren la pel·lícula, no mires el rellotge. Aquest diumenge s'estrena, hi ha l'entrega dels Oscars, amb la qual dilluns sabrem els guanyadors i els Oscars... d'Antes, els Oscars d'Antes eren una cosa, els Oscars d'ara en són una altra, però bueno, aquesta seria Brutalist, seria una vegada. El Conclave, que és una pel·lícula d'actualitat, perquè sí, tinguera en compte com està el papa...
Pobret, papa amb 76 anys entrar a ser papa et queda un limitat.
És el que queda. I aleshores és una pel·lícula absolutament d'actualitat, perquè és la successió del papa, i recuperaria aquesta setmana que ve, aquesta setmana que ve divendres s'estrena la biografia de Bob Dylan.
Ah, sí, que és una... Ei, això és molt Pere.
Avui s'estrena, sí, de fet, a partir d'avui podreu veure...
Que ha fet un paper boníssim, l'actor, no?
El Timothy Chalamet, que diuen que està...
En estat de gràcia.
Sí,
molt
sí.
Bé.
Anotat.
Te'n queden 7,
oi? Vinga,
de les que no passen a la sala de cinemes. Bàsicament, és cap de setmana de Carnestoltes, això no ens en podem oblidar. Tenim Carnestoltes al sud, al nord, a la Concòrdia, tenim a la Creu Alta, i després tenim la rua que passa per tota la ciutat i que implicarà més de 2.000 i pico persones en aquestes comparses, les que són de Sabadell i les que no són de Sabadell. Per tant, tenim un cap de setmana garantit de molt, molt, molt moviment. Després, si ens anem una mica al que passa a la les sales. Belles Arts ens ofereix un concert de música de cambra. Després també tenim en el teatre principal, dissabte, tenim l'Alan, el musical que penso que ens interessa molt a totes i a tots poder veure, que parla sobre un cas molt concret i molt dur que està basat en, per tant, en una història de la vida real, i que a més també farem per educació. Tenim un assaig de dansa obert en l'Estruc, hi ha una estrena papusa a l'Acadèmia de les Arts, que és un espectacle molt transversal, on l'Enric Company, el seu director i artífex, doncs, ha aconseguit reunir moltíssimes persones molt conegudes de la ciutat de Sabadell a dalt de l'escenari. Ja estem en funcions d'Ani, el musical que ha fet l'aposta també molt potent al Teatre Sant Vicenç, i que ja s'ha estrenat. Tenim dintre del que seria la promoció pròpia de Carnestotes i tradicional a la Ballada de Gitanes del Vallès, que també sabem que és una entitat, doncs, que està recuperant aquesta tradició i que està aconseguint que de forma popular, linkada una mica amb l'esbarçada llançaire, però amb vida pròpia, i han aconseguit, doncs, que això ho remonti, i cada any ens ofereixen un trosset més de tota la suite, que és molt complicada.
Quan serà això? Quan serà?
Això serà aquest diumenge a les, entre les 12 i la 1. Això serà a la plaça del Doctor Sant Roc. A més a més, amb música en viu, que també és molt interessant, amb músics de diversa procedència, però sobretot també de l'escola de música Creu Alta. I després també tenim el senyor Pere, que ens arriba, el senyor Joan Pere, que ens arriba a la Faràndula. És una funció que ha fet una fundació que es diu Estel, que és benèfica, però bueno, que tenim el senyor Pere a la ciutat. I moltes altres coses que, si mirem l'aplicació de Sincronitzats, doncs podrem descobrir.
Mm-hmm. Molt bé, doncs ho deixarem aquí.
Llàstima.
Us disfressareu per Carnaval?
I tant. Que
cada dia sembla més una...
De dinosaure.
De dinosaure.
De dinosaure.
A punt d'extingir-me.
Demanar el meteorit, no?
Ell serà el meteorit, sí. I el dinosaure.
Sí. De do de l'ubicuïtat.
Em
disfressaré d'això.
Això del Carnaval que passa la professora aquesta pel carrer, cada dia sembla més una cosa brasilenya, no trobeu?
Però tenen els carnavals, no? És a dir,
ja entitats que treballen tot l'any, eh? Sí. Absolutament tot l'any.
Com era abans?
No ho sé. Però ho trobo molt brasilenc.
Tothom a casa seva
de genolls
disfressat de genolls i fent la quaresma. Ai, tenim una edat, ja hem quedat fatal ara. Tu, anima't. Vinga, un petó.
Miquel, que vagi bé. Adéu.